Bon dia, 9 del matí, 8 minuts, sintonia de Nova Ràdio Lloret, sintonia de Tertúlia, dimarts i dijous de 9 a 10, amb tres veus que ja passem a saludar amb nosaltres avui. Federic Dic, bon dia.
Bon dia.
Santiago Antañón,
bon dia, bon dia.
I en Jou Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Amb ells tres, avui parlem la pròxima hora amb temes que proposem i que donen inici a través de l'informatiu Bon Dia, Bona Hora. Avui, parlant de turisme, Lloret fa una nova acció per reforçar el turisme de reunions i esdeveniments amb el sector britànic. Així començava amb l'informatiu a les 8 del matí. Dèiem que representants lloretencs es troben fins aquest divendres al Regne Unit per promocionar l'oferta de turisme de reunions i esdeveniments entre el sector britànic. Al llarg de la setmana, el Lloret Convention Bureau fa fins a una vintena d'entrevistes amb agències que organitzen esdeveniments, però també amb empreses i associacions del Regne Unit. I les trobades són individuals, es duen a terme a la capital, a Londres, i també arreu de l'àrea metropolitana. Una activitat més, un acte més de promoció turística de Lloret de Mar, en aquest cas cap al Regne Unit, que no sé si vostès troben a faltar o no aquest tipus de turisme, els anglesos? Pregunto.
Bueno, yo puedo contestar. Vamos a ver. El turismo inglés siempre para nosotros, para los hoteleros familiares, siempre ha sido un poco dificilito por la manera de ser de los ingleses, pero con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Por ejemplo, a la hora de darles de comer, todas estas cosas, tal. Pero yo creo que esta campaña que están haciendo debe estar surtiendo efectos, porque yo debo decir puntualmente que el domingo me llegan a mí al hotel 60 choferes británicos. Eso quiere decir que hay alguna agencia inglesa que tiene intención de traer turismo a Lloret, porque envía durante 4 días 60 choferes, que su misión es hacer un recorrido por todo el territorio, conocerlo, porque con toda seguridad van a aparecer en Lloret con clientes.
¿Pero el perfil de turista británico es bueno, es interesante?
Yo no tengo nada en contra de ninguno, ¿eh? No, reconozco que unos son más fáciles que otros, pero vamos, hasta ahora yo no he tenido jamás problemas con los británicos. Incluso tengo bastantes clientes particulares británicos.
Sí, el client britànic és que potser va ser el pioner en vindre aquí a la nostra vila, i també doncs, les agències britàniques, els antics tour operadors, que en Santiago els coneixerà, Thomas Cook, Horizon Midlands, van començar a invertir en establiments hotelers aquí. De fet, el boom hoteler dels anys 60 ve donat pel turisme britànic. I aquesta temporada doncs, sembla que el creixement del turisme britànic serà important. Ja, la companyia aèria Jet2 ha apostat molt per la destinació. Sembla doncs, que el tema Brexit no afectarà de moment. I a veure, el perfil del britànic, escolta, potser tenim molts la imatge dels hooligans, dels que van amb banyador i sense samarreta pel carrer, però bueno, jo crec que és una mica una imatge una mica desdibuixada de la realitat.
Yo quiero también, perdona, Caño, yo debo decir que el turismo inglés merece el mayor respeto, porque en el fondo fueron los creadores de la figura de agencia de viajes, como yo expliqué bien en aquel documento que hice de la historia del turismo. Incluso llegaron a crear el bono hotelero, tal, tal. Fueron los artífices de la creación del turismo de masas. Por lo tanto, merecen el mayor respeto y, en fin, tenemos que verlos como son.
Joe.
Bueno, jo no puc dir gran cosa, perquè ells dos ja entenen molt més que jo d'això de turisme. Però sí que és veritat el que deia el company, que Lloret, els orígens del turisme a Lloret, els anys 70, 60, jo de petit recordo turistes anglesos que repetien cada any, i arribaves a tenir-hi fins i tot una amistat amb aquella gent, i molts, recordo fins i tot que hi havia un anglès famós, el Tony Ronald, que vivia a la Roca Grossa. Vull dir que hi havia anglesos il·lustres d'aquests famosos, de cantants, no? que Lloret era un destí molt anglès en aquest sentit, no? A mi el que no m'entusiasma és que diem sempre els anglesos, no? Perquè com a tot també podem dir els holandesos, o també els russos, o els italians, hi ha de tot. D'italians també a vegades em parlo una mica despectiu, perquè és un client que no gasta, però diguéssim, no gasta potser en unes coses, però menjar sí que gasta. Llavors tothom té coses bones i coses dolentes, i l'anglès ve de tot. Potser el que ve aquí ara, darrerament no ens acaba de convèncer, però podem recuperar un turista anglès una mica millor que el que recordem, no? I es tracta també de donar-los una oferta bona, i llavors tot anirà rodat. Jo crec que els anglesos són una bona aposta, i que allò del Brexit, en tot cas, jugarà a favor de Lloret.
Sí?
Sí, jo crec que sí, la jugada d'anar a buscar anglesos en aquest moment és bona, i crec que els anglesos ho agrairan que se'ls vagi a buscar. Em dona aquesta sensació, que és un bon moment en què crec que ni els anglesos poden controlar el Brexit del tot, perquè no saben ben bé. No hi ha un llibre que expliqui com marxa vostè de la Unió Europea sense prendre mal. No hi ha cap, aquest llibre no s'explica, no existeix, i jo crec que qualsevol apropament que pugui haver-hi, d'interès que pugui haver-hi cap al públic anglès, serà ben rebut per ells.
Però turísticament el Brexit, a veure, com podria influenciar en Lloret? Perquè si surten de la Comunitat Europea, l'únic entrebanc possiblement que hi haurà és més que res en els visats de vacances, no? Del temps de sortir del seu país. Perquè la moneda, més o menys, quedem allà mateix.
Més aviat que el visat, que no tenen per què tenir cap mena de problema. El problema jo el veig en el cas que hi hagués una devaluació de la lliura esterlina, i és la por que han tingut també els turoperadors anglesos. En saben molt. Jo crec que ells, com bé hem dit, han estat els pioners, i aquest any, un cop acabades la temporada de vacances, diguem, a la tardor-hivern, els turoperadors britànics ja van bloquejar llits per aquesta temporada, sobretot a Salou, i en els clients els asseguraven, doncs, que pagant res, un dipòsit de 20 euros, 20 lliures, els hi mantenien el preu que els hi farien en aquell moment, i a més amb el canvi que estava establert en aquell moment de la lliura esterlina, per si de cas hi hagués una baixada de la cotització. El fet això ha suposat, doncs, que ara mateix, doncs, encara estiguin buscant llits per tota la costa catalana, perquè realment l'altabaix aquest que podia suposar el Brexit no ha estat el que ha estat. O sigui, no hi ha hagut una devaluació brutal de la lliura esterlina. No s'ha acabat de tancar tot aquest tema del Brexit, veurem, però jo crec que només podríem preocupar-nos en el cas de que hi hagués una devaluació de la moneda, com va passar també amb el turisme rus, i es va veure afectat per la devaluació del ruble. Temes de visats, no. Estem a Europa, o sigui, al cap i a la fi estem a Europa.
Mm-hmm. No, però aquí lo que no sabemos todavía cómo acabará la salida de Inglaterra de Europa, porque tiene un plazo de 2 años para llegar a un entendimiento, a un acuerdo, y sería lamentable que la salida de Inglaterra fuera así por narices, por decir de alguna manera, sin llegar a un acuerdo. Y claro, si tú vas consultando a los ciudadanos, el 90% o 95% de españoles son contrarios a que Inglaterra se vaya de Europa. Y en Inglaterra, pues la mitad están de acuerdo y la mitad no, pero claro, ¿cómo se pondrán de acuerdo el resto de Europa con Inglaterra para que la salida de Inglaterra fuera más o menos pacífica, por utilizar alguna palabra como otra? Porque esto sí podía tener repercusión en el turismo. Uh-huh. Pues claro, si por ejemplo España se pusiera totalmente en contra y llegara a un enfrentamiento político, pues podía repercutir en el tema turístico. O sea que no sabemos lo que pasará dentro de 2 años.
Per cert, el conflicte amb Gibraltar...
Pot afectar més el conflicte amb Gibraltar, sí, que no el Brexit, sí, en si.
També podria ser.
Que la relació Espanya-Anglaterra el veig més per aquí que no per l'altre. Els anglesos, el tema aquest diplomàtic, el dominen bé, tenen molta experiència, i crec que per molt que trigui 2 anys i que sigui conflictiu, que hi hagi moltes discussions i molts cops de taula a les reunions, al final els anglesos sortiran bé, perquè en saben. Però el tema pelut serà Gibraltar, ja veuràs.
I això pot afavorir, d'altra banda, el procés català?
Jo no hi entenc d'alta política, però la meva intuïció és que pot jugar més a favor que en contra, pels interessos dels independentistes, lògic, eh? Tot i que hem de jugar... O sigui, quan tu jugues un partit, has de jugar bé tu, no? I has de pensar, no has de pensar que els altres jugaran malament. Has de jugar bé tu. Nosaltres el que hem de fer és jugar bé. Però el conflicte que pot haver en Gibraltar... jo conto que el govern espanyol és bastant maldestre amb aquestes coses i fotrà la pota en algun moment.
Sí, malauradament és cert.
Sí. Bueno, és un tema difícil, això de Gibraltar, perquè jo ayer hablando con unos cuantos amigos me decían, no presumamos tanto de reclamar Gibraltar, porque nosotros no devolvemos ni Ceuta, ni Melilla, ni nada por el estilo, que nosotros son colonias como Gibraltar. O sea que les coses hay que situar cada cosa a su sitio.
Ni tan sols Perejil, tornem.
Exactamente, sí, sí,
això,
sí.
Això que el Perejil el regalen als dos mercats, eh? Que no deixen anar.
És David, si alguien lo toca, eso podía el señor Hassan de Marroc, decir, oye, porque no me devolvéis Merilla y Ceuta y tal. Es que la sí. cosa es muy delicadita. ¿Eh?
Pero si por Perejil montaron lo que montaron...
Sí, sí.
Que no harán por Gibraltar, ¿no?
Sí,
però el Marroc, o sigui, Anglaterra no és el Marroc. El Regne Unit no és el Marroc i no es pot anar fent el tonto amb grans potències mundials com el Regne Unit.
O sigui, no es pot intercanviar per camells un tros de terra.
No sabem què passarà.
En tot cas, el turisme que tenim aquests dies no té res a veure amb l'anglès, amb el turisme anglès, generalitzant.
No.
No exactamente. Y yo estoy un poco sorprendido porque...
¿Es normal tener aquest tipus de turisme en aquesta època de l'any?
Hay una demanda turística, sobre todo por Pascua, eso impresionante. Yo no recuerdo nunca, en muchos años, haber tenido que cerrar ya a final de enero, cerrar el cupo de ventas porque el hotel estaba lleno. Por Pascua tenerlo lleno, igual que hemos cerrado el mes de julio, hace tiempo que tenemos cerrado ventas, o sea, hay una demanda por encima de la habitual. Y esto tiene su explicación muy clara, la falta de seguridad de determinados países del norte de África, Turquía, tal, un montón de países en el que la seguridad, todos saben lo que está pasando en el mundo, hace que la gente no se quiera arriesgar, por lo tanto... actualmente todo el mundo lo reconoce, que este éxito del año pasado turístico, porcentaje por encima de lo habitual, es debido a la falta de seguridad de otros países. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo bien para que esta gente que viene ahora a estar no se vuelva a ir.
Sí, però el que deies de Setmana Santa, bé, s'han juntat diversos esdeveniments, el MIC, el Global Basket, a més, el turisme britànic ha començat molt abans, el turista rus també ha començat molt abans a volar, Imserso doncs, té el cupo que té, l'economia nacional també està anant bé i la gent surt aquests dies, tot això s'ha ajuntat. Tampoc tots els establiments estan oberts, amb el que sí, Lloret està ple, o sigui, està ple. No hi ha ni un llit. No hi ha ni un llit. De fet, hi ha hagut grups d'aquests del bàsquet i del futbol que han tingut allotjar-los a altres hotels de Blanes, Tossa, perquè és que no hi ha un llit.
Sí, per tant, no és habitual, eh?
Tendría que ser lo habitual, ¿no?
Tendría que ser lo habitual, sí, pero reconozco que este año es más demanda que años pasados.
El turisme esportiu és positiu. Ara, per on vas tu del turisme aquest anglès que tenim d'aquests grups d'anglesos preuniversitaris que s'estan allotjant? Jo sempre he sigut del parer que no es pot donar a l'esquena cap tipus de turisme. Turisme legal, o sigui, no estem parlant ja d'aquest turisme sexual, no, turisme, aquest turisme que tenim ara mateix, aquests turistes que tenim que són esportistes, són preuniversitaris, són jovent i que estan causant xivarri en alguns llocs, doncs no crec que se li tingui que donar l'esquena. El que sí que s'ha de fer és controlar-lo, i si no fan les coses bé, doncs aplicar les ordenances i anar per l'hotel doncs, que els té allotjats i que no els hi fa respectar les ordenances i anar perquè no fa les coses bé. Ara, donar-li l'esquena, no. Jo, quan era hoteler, havia tingut jovent i havia intentat fer les coses bé. I abans ho comentàvem. No només en provisió, en provisions soluciones els temes. Potser, doncs, intentant adaptar-los al que nosaltres volem i adaptar-nos al que ells volen, doncs pot funcionar. Jo a l'hotel Don Juan vaig muntar una platja de sorra a la piscina i vaig muntar un lounge, un bar allà a la piscina i ells doncs estaven allà i no hi havia xivarri ni hi havia desmadres d'aquesta mena. No els pots deixar sortir al carrer. Entenem que no sé quants n'hi ha, però 1.000 o 2.000 nois i noies entre 18 i 20 anys que estan de vacances, que estan fora... Clar, què podem esperar? Si no els tens controlats, si no els alliçones des d'origen, des de que surten d'allà, és lògic que passin aquestes coses. Potser tenim que mirar una mica cap a nosaltres mateixos, interiorment, què podem fer, què els hi podem oferir perquè no es desmadrin d'aquesta manera. Hi ha una persona que ens truca i que vol dir també la seva al respecte. La saludem, bon dia.
Bon dia.
De qui parlem?
Amb la Pilar.
Pilar, digui la seva.
Bueno, a veure, sobre tots aquests nois i aquestes noies que ens venen jovent i no tan jovent. Primer de tot, jo crec que els que tenen bastant la culpa són les guies. Les guies ja els instrueixen bé que lloret es pot fer de tot. Es pot fer tot, i com que pel camí, pel carrer, no hi ha ningú que vagi a peu, no, els municipals van en moto, van en cotxe i tot va bé. Ahir, a les 6 de la tarda, aquí a la vora de l'Hotel Olímpic, jo estava al carrer i, bueno, em van molestar molt. Vaig callar, no vaig dir res, no vaig trucar a la policia ni vaig fer res. Però a les 6 de la tarda estàvem ben borratxos. No sé. El senyor Antonyó em diu que vindran ara una gent a mirar aquí Lloret, que vindrà molta gent, que tal i que qual. Per què volen venir? Perquè és el més barat que hi ha. És el més barat. I aquests senyors que ja venien abans, que fotien un xivarri de Caldeu, que no es podia aguantar fa 10 anys enrere, tornaran a venir aquests? Perquè, esclar, si han de tornar a venir aquests, val més que no vinguin. Quan tenim les coses dels hotels, els hotels tothom mira d'arreglar-ho bé, però quan surten al carrer, clar, aquests nois ningú els hi diu res. Ningú s'hi... És que quasi et fan por, perquè són tan alts que quasi et fan por. A veure, jo crec que és el carrer que s'hauria de vigilar una mica. L'Ajuntament és el que té... Bueno, a veure, no vull parlar de culpes, però la culpa bastant de l'Ajuntament. Que posi més vigilància, que posi més gent, que diu que no guanyen, que no tenen diners, cony, no tenen diners ara a l'estiu. Ara a l'estiu en deuen fer de diners per tots cantons. Jo sempre dic que si aquí, Lloret, les coses fossin una miqueta més cares, això no passaria.
Doncs...
Hem de vigilar aquesta gent. No podem tenir... Sense vigilància, a la nit pots anar per Lloret i no trobes res. Sí, a la Riera, al passeig, i el de més s'ha acabat. Per què no hi ha una mica més de vigilància? Jo no vull pas dir que vagin amb la porra, eh? Però, bueno, a veure, només de veure una persona ben vestida, aquests nanos ja no fan el que haurien de fer. Perquè allà, al seu país, no fan pas ells això, eh? Perquè quan nosaltres hem anat al seu país no hem pas vist això.
Doncs, Pilar, recollim el guà. Tenim dos temes que ens deixa al damunt de la taula. Gràcies,
no,
per la
jo
seva...
Jo sento molt. A mi m'agrada molt Lloret. Jo ho sabeu, però... Bueno, bon dia.
Gràcies per la seva aportació. Bon dia. Som els que tenim els preus més barats?
És una destinació econòmica, diguem-ho així, però tampoc és que tinguem els preus més baratos. De vegades nosaltres mateixos ens castiguem, ens afustiguem i realment tenim molta cosa bona a oferir i no només el preu. I jo crec que... Jo l'entenc, a la Pilar, jo l'entenc, a veure, i si... Jo he vist imatges que han sortit per les xarxes socials d'hotels, on hi havia així i tal, i jo insisteixo en que en origen es té que treballar això. Les agències que porten aquests grups, els hotels que reben aquests grups, jo crec que tenen que comunicar-se amb les autoritats d'aquí i en origen, doncs, alliçonar els responsables d'aquests grups, a fer reunions. Quan venien tants de portuguesos, a l'època dels portuguesos que ja han desaparegut, hi havia algunes agències realment serioses que... setmanes abans de que arribessin aquests grups, els responsables de les agències se reunien amb el cap dels Mossos d'Esquadra, amb el cap de la policia local i amb el regidor de turisme. Aquests grups de jovent que tenim ara mateix, aquests anglesos, el primer cop que van venir va ser començaments de l'any 2000, que estava de regidor en Quim Teixidor, no va passar... No, o sigui, no es va desmadrar, no, potser no eren tants com són ara. Per què? Doncs perquè en origen es van fer reunions i es va parlar del que tenien que fer. Eren grups d'esportistes, també es va sorprendre una mica. Jo els vaig tenir en l'hotel on estava jo, aquests esportistes britànics. Ens van sorprendre una mica de que, clar, venien com a esportistes i després la veritat és que bevien més que no feien esport. però anaven molt ben alliçonats i no passava res. Sortien de l'hotel, s'anaven a un local nocturn, on ja ho tenien doncs, llogat, i estaven allà, tornaven a l'hotel. Quan tornaven doncs, dins de l'hotel, doncs, potser clar, moviment de gent, doncs, feien alguna cosa de soroll, però estaven només ells, l'hotel només el tenien ells. Uh-huh. S'ha de ser molt curós amb això.
Uh-huh. Tenim una altra trucada d'un ciutadà, en aquest cas, que respon al nom de Jaume Dolçat i, per tant, és l'alcalde de Lloret. Bon dia.
Bon dia.
Vol aportar també la...
Sí, sí, bon dia. Bueno, com sempre, intento escoltar la tertúlia que feu els dijous i m'interessa, i m'interessa per les coses que dieu. I sí que volia fer algunes puntualitzacions. Una d'elles, jo entenc molt bé a la senyora Pilar, es deia que trucava doncs, per donar la seva opinió, i em doncs, sembla absolutament respectable, i fins a cert punt doncs, li donaria la raó. El que sí que no puc estar d'acord és amb que, jo entenc, el resultat final és que aquesta senyora, amb tot el dret del món i segurament amb raó, troba a faltar que hi hagi més policia, més vigilància. No és un tema de diners, és un tema de llei. La llei no ens permet contractar més policies, no ens ho permet. Hi ha una cosa que es diu l'Arsal, que no deixa que les plantilles dels ajuntaments creixin, no deixa i està limitat. I nosaltres esmercem tots els esforços a que aquest creixement el fem amb policia. De fet, jo li explico... En pressupostos vam aprovar 4 agents de policia interins per la temporada d'estiu, pels 6 mesos, i ara hem fet un esforç de 6 persones més, també interines, per tant, seran agents de policia. Per tant, aquest estiu hi haurà 10 agents de policia de més a Lloret de Mar per prestar servei durant tota la temporada d'estiu, perquè nosaltres també en som coneixedors, que hi ha una parada de reserves, perquè hi ha molta gent, es preveu molt bona ocupació... cosa que ens alegra i ens fa estar contents, que el cicle econòmic giri, que tothom es pugui guanyar la vida, que la temporada sigui més llarga, però a la vegada doncs, això ens condiciona a unes certes coses i una d'elles és doncs, de tenir més seguretat. Per tant, aquest esforç el fem a la mesura del possible i del legal, que no podem fer coses que no són possibles o que no són legals. Això per una banda. I per l'altra, el tema d'EsportsBES, d'aquest grup que parlàveu, doncs, honestament, aquest ajuntament no té cap interès en que aquest tipus, en que aquest grup, aquesta operativa vingui. I aquesta operativa d'EsportsBES és el desè any que ve Lloret de Mar. No és ni el primer, ni el segon, ni el tercer. És el desè. Que venen amb el mateix número de persones, aproximadament, amb la mateixa operativa. És el desè any que venen. I en origen, tal com deia algú dels tertulians, jo amb aquestes persones he fet 3 reunions en origen. Algunes d'elles del Regne Unit, aprofitant el marc de la Fira de Londres, per dir-los doncs, que no és el tipus de turista que busquem. No ho és. No els hi cedim instal·lacions esportives, perquè creiem que no venen a fer esport. És l'excusa que tenen per venir a passar-s'ho bé, que està molt bé passar-s'ho bé, però no és el tipus d'esport, no és el tipus de turisme que estem fomentant. Per tant, el que no podem fer és prohibir la gent que vingui, perquè si una agència X es posa d'acord amb un hotel I, doncs aquí el govern de Lloret de Mar no hi pot fer res, ni el govern ni ningú. És un estat democràtic de lliure oferta i demanda i la gent va on vol si creu que hi ha negoci. Jo hi he parlat directament amb el gremi d'hotelers sobre aquesta operativa, i he parlat amb molts d'ells, amb la directiva del gremi, i els hi han dit que no era el tipus de turisme que estem buscant d'altres, però no aquest. Ara, a partir d'aquí, molts dels hotels, o alguns dels hotels, han fet, han atès aquesta recomanació o aquesta idea que té l'Ajuntament, però d'altres hotels no, i aquests altres hotels són els quals doncs, estan en aquesta operativa actualment. I el que sí que hem fet, i això els hi puc dir, és durant aquesta setmana, diverses vegades, tant jo personalment com alcalde i regidor de turisme, companys meus de l'equip de govern, però també tècnics municipals de la policia i d'altres departaments, és reunir-se diàriament amb aquesta gent d'EsportsBES per marcar uns límits de què poden fer i què no, per dirigir per on han de tornar els seus hotels. Aquesta gent tenen més de 200 persones d'estaf aquí. I tot i així, evidentment, sempre hi ha algun grupet de 10, de 15 que fa coses que no ha de fer i nosaltres hi intentem estar a sobre, perquè no podem és fer coses que no són legals de fer. En qualsevol cas, el que sí que fem com a ajuntament, i amb això acabo, és intentar fomentar altres tipus de turisme. Ara dèiem, a tots aquests del bàsquet, que comencen en pocs dies, arriben... Venen 4.000 persones, 4.000 persones entre jugadors de bàsquet i acompanyants de més de 23 països diferents. És molta gent. I això és una cosa que passa perquè la regidoria de turisme, la regidoria d'esports han treballat activament per promoure aquest torneig que no existia. Per tant, evidentment sí que hi ha una demanda, sí que hi ha una demanda per inseguretat a la resta de països, però també nosaltres com a ajuntament treballem activament doncs, per dirigir els esforços cap on creiem que són necessaris. I en aquest cas és el turisme esportiu i per Setmana Santa. Mm-hmm.
Doncs queda clara les dues puntualitzacions que fa l'alcalde Jaume Dolçat. Li agraïm que hagi volgut participar.
El proper dia em sembla que vindré, si ja acabarem allà i ja faré tertúlia amb tots vosaltres, si ho considereu, vull dir, si ho doncs... considereu com un dia vingui, estaré encantat de fer-ho i respondre les preguntes de...
Li recollim el guà. Perfecte.
Salutacions a tothom, sí. Gràcies.
Bon dia, gràcies.
Sí, yo quiero decir, con respecto a lo que dice la señora Pilar de antes, que tiene todo el razón del mundo, es verdad, no debemos negar que existe una relación, un estudio de Excel Tour, que es la asociación turística más importante del país, en la que relaciona los 30 municipios turísticos más importantes del país, y en materia de precios, Lloret de Mar está en la cola. O sea, estamos trabajando a precios muy por debajo de las otras poblaciones. Y esto es una realidad porque está documentada, no podemos negar. Y yo debo decirlo, ahora llega mucha gente, pero la presión de las agencias de viajes sobre Lloret en materia de precios es enorme, sigue siendo enorme. Por lo tanto, estamos trabajando muy por debajo de lo que deberíamos. Pero yo también entiendo que para subir los precios, Lloret de Mar... Vamos a ver, aunque el alcalde ha llamado antes y está escuchando con toda seguridad, vamos a ver, un hotel para subir precios tiene que mejorar. Tenemos, es raro el hotel de Lloret que no está haciendo alguna cosa interna, mejorando sus servicios, mejorando sus equipamientos, pero para que una población suba el precio, la población también tiene que mejorar sus equipamientos. Y yo repito, porque lo he dicho 40.000 veces, cuando un turista decide hacer vacaciones, lo primero que elige no es el hotel, elige la población. Y después elige el hotel. Por lo tanto, la población tiene que mejorar equipamientos de la misma manera que el hotel los mejora, porque no tendría ningún sentido que un turista llegara a un hotel de 5 estrellas y saliera a la calle y el entorno no fuera de 5 estrellas. Por lo tanto, la población tiene que mejorar equipamientos a la misma manera que el hotel los tiene que mejorar para poder subir el precio. Mientras no mejoren los equipamientos, Lloret de Mar no podrá subir precios.
Referent al tema dels aldarulls que fan aquest jovent i que sembla que tothom ho relaciona o ho vincula a que ha d'haver-hi més pressió policial, no? Que ha d'haver-hi més control policial i que s'ha de governar això. Jo entenc que, per exemple, les caques dels gossos, està clar que no s'arregla si no poses multes a la gent que fa aquesta infracció. O sigui, malauradament hi ha coses que s'ha de fer a base de multes i a base de pressió, no? Perquè el civisme de la gent no dona per més, s'ha de multar. Molt bé, però no sempre és així. I en el cas del jovent que ens ve aquí, que hi hagi control, hi hagi policia, que d'això està molt bé, però jo crec que també hi hauria una altra manera que no sigui tan coercitiva, no? Tan de pressió, i una imatge tan policial, que seria la de diversificar, que la gent jove tingui coses a fer a Lloret. Que no, és que, clar, ve Lloret i pràcticament anar a la platja, torrar-se i a la nit dutxar-se i a la nit anar a emborratxar-se. No? Home, jo recordo que ara tenim parcs temàtics que al jovent els agrada, teníem excursions amb 4x4, no sé si encara es fan, antigament hi havia excursions a cavall, hi ha moltíssimes coses que segur que jo no sé i que es podien fer, on, per exemple, que els clients d'un hotel tinguessin un bonus per poder visitar poblats ibèrics que tenim al Lloret, que tenim 3 preciosos, si fan aquesta ruteta, doncs que tinguessin algun premi d'alguna manera. Si els tens entretinguts, no estaran a les 6 de la tarda borratxos. És que a mi em sembla que és de calaix. Pressió policial i control, sí, però distraiem-los amb altres coses, que tinguin moltes coses a fer, Lloret, divertides. No? Jo aniria més per aquí.
És el que feia jo amb els portuguesos que tenia jo al meu hotel. No ho feia jo, o sigui, ho feia l'agència de viatges. Estaven 5 dies i els 5 dies doncs, eren programa rere programa esportiu, de lleure, visitaven Barcelona, visitaven el Camp Nou, tornaven esgotats. Per la nit sortien, per la nit bevien, però sí que és veritat que tenien els seus monitors amb ells i els controlaven. I no hi havia ni comes etílics, ni hi havia xivarri al carrer. O sigui, el xivarri que pot fer doncs, un grup de gent que vagi caminant i parlant una mica més alt, però això de llançar ampolles i això no ho feien. Jo, és d'agrair, doncs, que comentava l'alcalde Dolçat, doncs que s'hagin reunit en origen, i això jo ho veig positiu. Al final, i amb això sí que és cert i no se li pot treure la veritat, no es pot negar la vinguda de gent, o sigui, i si una agència doncs porta aquesta gent i un hotel està d'acord en acollir aquesta gent, l'únic que s'ha de fer doncs és estar a sobre, com sembla ser que s'hi està, i doncs fer complir les ordenances. Però per altra part també, donant-se compte i tornant a la Pilar, la Pilar s'afixa amb això que ha passat, doncs que l'han molestat, veiem per les xarxes socials doncs el vídeo d'aquelles noies omplint l'ampolla d'aigua amb vodka. Bueno, de joves qui no... Doncs, jo bevia calimotxos, jo anava amb una ampolla Coca-Cola i em feia un calimotxo amb els amics, no? Però clar, no ens adonem de quelcom positiu, com deia l'alcalde, d'aquests 4.000 esportistes que vindran a Setmana Santa. Això no és notícia, o malauradament sembla que no hagi de ser notícia, només ens fincem en la part negativa. Jo crec que s'estan intentant fer les coses bé, i doncs que mica en mica doncs podem anar millorant i podem fer les coses encara millor.
Sí, pero no pensemos que solamente es Lloret que atrae ese turismo de borrachera, por decirlo de alguna manera, esa frase que inventó cierta consellera de la Generalitat, porque leyendo las notas turísticas que nos llegan todos los días, hay otras zonas, las Baleares, en Canarias, en donde también tienen los mismos problemas de turismo, digamos, de borrachera, de alguna manera. O sea, no es un problema local de Lloret, no es que Lloret atraiga particularmente el turismo de ese tipo, no, es generalizado, en todas las zonas existe ese problema que están intentando quitárselo de encima, pero no es tan fácil, porque tú no sabes cuando llega un grupo qué tipo de tipología tiene ese grupo que llega, no es tan fácil, cuidado. En fin, todos estamos intentando que hacer lo posible que los que lleguen a nuestra casa sean los mejores, pero es muy difícil. Y yo, a mí me consta, porque leo suficientes notas, como saber que en otras zonas, como Ibiza, por ejemplo, como en San Cruz Tenerife, existen zonas en donde el turismo de borrachera también es un problema.
Sí, pero fíjese, Santiago, que hablando de las Baleares, o sea, una cosa es Magaluf.
Sí, exacto, sí.
I en canvi Ibiza és turisme de marxa, de borratxera, però clar, és borratxera que te cobren 30 euros al cubata.
Sí.
Clar, cert. Jo no sé si aquí, aquests que venen per aquí, si en comptes d'omplir les ampolles d'això paguessin 30 euros al cubata, si ens queixaríem.
És que encara hi ha classes i dinasties també aquí, eh? Perquè clar, en Ibiza el que ens podem imaginar i no veiem, però ens ho podem imaginar tranquil·lament. El que passa que és del voltatge, és del...
Clar.
Però a Magaluf, bé, em sembla que va ser fa 2 o 3 anys que...
Terrible, terrible, sí.
I bé, i això, o sigui, el que passa a Magaluf aquí no ho hem vist mai. Gràcies a Déu no ho hem vist mai i crec que no ho veurem mai. Clar, és que el que deia abans, és que sempre ens castiguem a nosaltres, sembla ser que nosaltres tenim els pitjors turistes, els que paguen menys, els que gasten menys. Tampoc és del tot veritat.
Tampoc és així, sí.
En cap moment escoltem a Magaluf o a Ibiza o a qualsevol altre lloc turístic així que hi van 3 o 4.000 esportistes a passar la Setmana Santa, i a canvi aquí sí que els tenim, no?
Ja t'ho asseguro jo, que a Magaluf no van. Aquí tenim instal·lacions esportives d'un bon nivell, tenim uns paratges incomparables i els hi podem oferir mil i una activitats que, de fet, les aprecien.
I està relativament cerca, También la proximitat a la frontera també és una ventaja per a nosaltres.
Ho ha comentat també l'alcalde, que s'ampliarà de forma interina la plantilla de la policia de cara a aquest estiu, però sempre hi ha el dilema dels Mossos d'Esquadra, que es demanen més efectius a l'estiu i no acaben d'arribar tot el que es demana.
Sí, eso tiene una explicación. Yo ayer, como comentabas, en una cierta reunión que hablamos también de este tema, el turismo es una actividad marginal, porque la decisión de que vengan más Mossos d'Esquadra aquí, que es una lucha del ayuntamiento desde hace muchos años, es una decisión política. Y lo que los políticos no son conscientes todavía de que las poblaciones turísticas tienen que prestar más servicios que una población cualquiera. por primero por la cantidad de gente que hay, porque en Lloret tiene 40.000 habitantes, pero en verano son casi 200.000 los que tenemos, está abarrotado a tope. Entonces, por problemas de seguridad los hay. Entonces, si el turismo es tan importante como dicen, pues deberían los políticos, que son los que tienen poder de decisión, deberían dotar a la población de Lloret de una dotación de seguridad superior a la que tiene, porque de modo de escuadra tenemos un cuartel que da la impresión que hay cientos de allí, pero nada, se cuenta con los dedos de la mano. Por lo tanto, es una decisión política, no es un problema, no le echemos la culpa al ayuntamiento. El ayuntamiento, yo sé, me consta que hace mucho tiempo que lucha para que haya más motos de escuadra, por lo tanto, es un fallo de la administración autonómica.
Doncs, la Setmana Santa a la cantonada. Què faran vostès per Setmana Santa?
Jo treballar.
Sí?
Per mi sí. Per mi és temporada alta.
On toca?
Setmana Santa toca Sant Hilari i Creixell, cap a Tarragona me'n vaig.
Quines fires són? Quin motiu?
Bueno, el Via Crucis de Sant Hilari, cada any hi vaig. És un lloc, bueno, hi va moltíssima gent i és una bona manera de començar la Setmana Santa sempre allà a Sant Hilari.
Déu-n'hi-do. Frederic?
Jo treballaré, però bueno, divendres sant trauré el Sant Crist de Sant Elm, de la corrida de Sant Elm, sí, aquest any m'ha tocat, i els dies de Setmana Santa suposo que igual sortirem una mica, ni que sigui dissabte, diumenge.
Santiago, usted no me diga que trabaja porque usted no trabaja.
Hotel, estamos ahí intentando abrir, porque abrimos el domingo, que es cuando nos llegan esos 60 choferes británicos, y estamos intentando pues ofrecer la mejor imagen del hotel, porque yo lo entiendo muy claro. Vamos a ver, llevo en la profesión 56 años, y me consta, yo tengo multitud de repetidores, pero me consta, lo he podido comprobar, que los clientes, incluso repetidores, quieren ver cada año algo nuevo en el hotel. El color de la habitación, el color de las cortinas, quieren ver algo nuevo, porque si siempre encontraran lo mismo, al final se cansarían y se irían. A ellos les gusta, pues mira, por poner una tontería, pues tengo un lago de peces extraordinario, pues a la gente le gusta ver cada año algo nuevo, porque si no, al final se aburrirían y se irían del hotel. Por lo tanto, nosotros estamos intentando cada año en el hotel, pues que la gente vea algo nuevo y diga, ay, mira qué bonito, ya está, cuadros, lo que sea, algo, pero algo nuevo cada año. Y así lo Pascua, ya he dicho, hace mucho tiempo que hemos cerrado ventas, porque los días de Pascua está a tope.
¿Qué ha hecho de nuevo este año?
Pues mira, hemos remodelado todo un piso entero. Bueno, mi hija no creo que me escuche, ¿no? Pero yo tengo fortemente una hija que es una maravilla, y la gente joven quiere cambiarlo todo. Y le hemos dado facultades para que cambie, y el primer piso lo ha barrido entero y lo está haciendo nuevo, ponerlo a la altura del día, y tiene intención pues cada año hacer un piso. O sea, un piso nuevo no se parece nada al resto.
Doncs, parlant d'imatges, hace tiempo usted reivindicaba que al menos una entrada de Lloret tuviera un monumento.
Deberían tener todas.
Joe,
no sé per on vas,
l'artista.
Lo del monument, a què es referiu ara?
Vostè què posaria a les entrades de Lloret perquè fos dignificada a l'estil, possiblement...
Sils és una meravella.
Marbella o Sils.
I Vidreres, també.
Vidreres.
Home, jo, la veritat és que el millor que posaria per un poble turístic com Lloret és una entrada molt natural i que els boscos estiguessin intactes. Jo és el que posaria. No posaria zones industrials, no posaria cap pedra de res, i que la gent, quan arribés a Lloret, entrés en un paratge preciós.
Però no troba que falta alguna cosa...
Tu m'has preguntat, jo te responc, sí? Cuidado.
No, jo encara matiso més. No creu que a les entrades de Lloret hauria d'haver-hi quelcom que digués que a partir d'aquí és Lloret de Mar? Estaves a Lloret.
A veure... Aquestes coses, si l'encertes, l'endevines, no? Si poses algú com l'Arc de Triomf de Tarragona o el que sigui, dius, mira, em sap molt bé, nosaltres tenim el castell ja com a símbol, el castell, que, tot i que no és medieval, és un bon símbol. Recordo que quan es va posar l'obridor, l'obrellaunes aquest de les trobades de penyes del Barça, sí, que es queda aquí al Passeig de Mar, va ser molt polèmic. Hi havia gent que li agradava i hi ha gent que no li agradava, gent que fins ara, estic segur que fins a hores d'ara, que encara no acaba d'entendre allò, no? És molt delicat posar una cosa molt emblemàtica. Hauria d'haver-hi un consens molt gran entre la gent de Lloret, amb el que posem, perquè hi hagués aquesta complicitat i tu m'hi veies bé. Probablement una cosa gran a l'entrada seria delicat, seria difícil d'agradar.
Tu eres un artista, me consta, que tienes muchas ideas, por eso eres forma parte del arte. Yo lo que propondría es un concurso de ideas. Un curso de ideas que, municipal, que dijéramos, señores, vamos a hacer las entradas de Lloret, que la gente cuando acerca a Lloret ve algo que dice, oye, ya estamos en Lloret. Un concurso de ideas.
Un concurso de ideas, però a nivell professional, perquè, clar...
No, sí, claro. Incluso con un premio, si quieres, lo que sea, yo no sé.
No, però, entre vamos, professionals.
A mi m'encanta llegar a Sils.
Entre professionals, perquè és que, clar...
M'encanta llegar a Sils i veure aquella entrada de la població. M'encanta llegar a Sils, que també lo tiene. El de Tossa no está bonito, però hay poblaciones en donde la entrada se nota, bueno, ya estamos en Lloret. Pues un concurso de ideas.
Mira, hi ha una cosa que m'agrada molt, l'entrada de Lloret vinguent de Girona, vinguent de Vidreres, que crec que s'està fent bé, però que es podria millorar. L'enjardinament que hi ha a l'entrada del que és la zona industrial, els arbres estan molt ben retalladets, uh-huh. Està posat un de cada color, no sé si us agrada o no us agrada, però escolta, estic segur...
Entren a l'esquerra, oi?
Sí, i a la dreta també estan intercalats.
D'on està el mas...
Dels go-karts.
Sí, tota aquella avinguda, aquella entrada. Jo estic segur que la gent que arriba amb autocar o amb cotxe particular a Lloret i arriba amb allò, estic segur que s'hi fixa. I diu, mira, és una entrada bonica. Podria ser millor, eh? Però dona una imatge de que hi ha una cura en què la jardineria del poble o de l'Ajuntament posa els jardiners allà a arreglar una mica l'entrada i que sigui curiosa ben arregladeta. I crec que és una bona imatge per l'entrada d'un poble.
Un concurs d'idees.
Precisament en aquesta carretera, quan s'arriba a la rotonda davant del Waterwall, que és totalment planera, és molt diferent, per exemple, la rotonda que hi ha a la Cruïlla de Planes, que es fa una al·legoria als focs artificials.
Sí,
jo crec... Fa molts anys, l'entrada de Lloret era la terminal, la font que teníem, i allò doncs, vestia... Doncs, Lloret s'ha anat estenguent, s'ha anat fent gran, i ara tenim les dues principals entrades en el que doncs, veus la zona de Baudella, amb tota aquella totxana, a un costat, a l'altre costat veus el Gran Palace que està
deixat
desaparegut... I vinguent de Vidreres, vinguent de Girona, el que trobes és la zona industrial, que és cert, com diu en Jou, que bueno, està una mica dissimulat amb el tema dels arbres i tal, i després bueno, veus...
Un desastre.
Veus el Lidl, el gros mercat, no, l'esclat que es farà ara, les zones aquelles... Sí. Clar, jo crec que això ja està mal fet, però bueno, més arbres, més verd, alguna font estaria bé, aprofitar les rotondes aquestes que tenim doncs, per fer quelcom al mig i d'acord amb en Santiago doncs, un concurs d'idees, però que es fes alguna cosa, maco, perquè realment les entrades de Lloret ara... O sigui, algú que ve un poble turístic únic, si únic que veu és Tutxana.
Por ejemplo, l'entrada de Lloret por la altura de l'Hotel Olímpic, aquel supermercado que han dicho, oye, ¿cuánto tiempo hace que ha abierto el supermercado? ¿Cuánto tiempo hace? Y sin embargo, la zona jardinada está igual que el primer día, patas arriba. ¿Quién tiene obligación de adecentar aquella entrada?
Yo recordo abans quan arribaves des de Blanes, que era tot verd, i veies l'hotel Fanals en un costat i la casa aquella a l'altre, era allò, aquella entrada era preciosa. Sí. Malauradament, doncs, bueno, és el que tenim ara i ja està.
Jou, creu que les icones de Lloret no estan prou promocionades, explotades?
No, jo crec que s'hauria de fer un treball professional, t'estic dient. La cosa és que la gent faci votacions a què us agrada més. Està molt bé que les coses siguin populars, però una cosa que ha de representar a un municipi turístic, jo crec que ha d'haver un concurs de professionals. I jo crec que a Lloret tenim moltes coses positives, moltes, però hem de començar a fer una mica d'endreça. Per exemple, quina planta podem agafar com a representativa de Lloret, en tenim per triar. Quin animal podríem agafar com a representatiu de Lloret? En tenim per triar. El reget, el senglar, podem triar moltes coses. Podem triar quin símbol és el llorer, segueix seguint el llorer, quin color, el verd, el blau, perquè, clar, la bandera nostra és verda. A veure, hi ha moltes coses que hauríem de fer una mica d'endreça, eh? I poder, sí, triar una sèrie de símbols i potenciar-los, com hem fet, com es va fer, accidentalment, si vols tu, però que ha sigut així, els castells en platja, no? El castell en platja, doncs, ha sigut un símbol que accidentalment un senyor es va fer la casa allà, la gent, els turistes que venen es pensen que és medieval, i aquell castell no té ni 100 anys, o poder té 100 anys.
No, ni 100 anys.
Va sortir bé la jugada turística, o sigui, publicitàriament va sortir bé la del castell. Bueno, perquè no pot sortir bé una altra, parlem-ne. Tenim tants atractius, l'únic que hem de fer és una tria i encertar-la.
Ya que has mencionado el castell de Plaza, yo como lloretense lamento sinceramente que siendo el edificio más testimonial de Lloret de Mar, que a Lloret de Mar la conoce todo el mundo por el castell de Plaza, el ayuntamiento ha sido capaz de permitir que lo haya adquirido un extranjero. Y actualmente todos sabemos que lo ha comprado.
Pero la vida no se acaba aquí, Santiago.
Bueno, perdona, pero estaba a la venta. Yo no digo que una cosa tan emblemática de Lloret, que todo el mundo conoce a Lloret por el castell de Plaza. Ya sé que tiene solo 70 años y que los hijos del señor Plaza le compraron construyeron el castillo para que su padre pudiera pescar allí detrás y les murió mientras se construía.
¿Se sabe el precio?
Es otra historia.
¿Se sabe el precio?
Del garot.
Yo no digo el precio que
sí, bueno, pues hay muchas maneras
de comprar.
Sí, però a veure, el castell de Plaja no té 70 anys, no? No caurà pas. Tranquil, sí. Que els senyors russos ja se'l vendran un dia o un altre. Això no és una guerra que no està perduda. Però, en canvi, els poblets ibèrics tenen més de 1.000 anys i s'estan caiguent. I tenim 3. I són de l'Umilloret. I el Mont Barbat, que és un poblat que no hi ha ni la quarta part desenterrada, diguéssim, ens donarà moltes sorpreses en el futur. És un gran poblat ibèric. Sí, tenim moltes coses que es perdran, que això sí que és greu. Sí. I que l'Ajuntament ja hi té la malla dintre, ja pot fer coses. Ostres, el castell de Plaja sí, però tampoc no passa res. Si un rus el disfruta durant 20 anys més, no passa res. Ja s'arreglarà, home.
Espero que no caigui valla abajo. No.
El que la crisi no ha ajudat gens al patrimoni cultural, és a dir...
No, clar.
Hay muchas maneras de endeudarse para adquirir ciertas cosas.
¿Por ejemplo?
Yo no conozco a ningún empresario que en toda su vida haya estado 10 o 15 años pagando porque adquirió cierta cosa. Es que no podemos permitir que un edificio tan singular como el Castell de Plaza vaya a parar a manos extrañas.
Pero el castillo no va a desaparecer de allí.
No.
No, creo que es un edificio protegido, espero que no, pero nunca se sabe, ¿eh? Yo, a mí me duele sinceramente, porque ¿qué lloretense no tiene cierto aprecio a ese castillo?
Todo el sí, mundo. Pero Santiago, días. Amb tots els respectes, això me sona a lo del... em sembla que era allò de la catalana de gas, no sé què, que des de Madrid deien antes alemana que catalana. El castell estranger, no. Bé, escolta, ja no hi ha fronteres, que sé de quin ser el castell. El cas és que el cuidi bé, i en el futur els nostres nets o besnets, si consideren comprar-lo, ja el compraran.
No, espero que sí.
Però no passa res perquè sigui rus.
Què li fa mal a Santiago? Que l'hagi comprat un estranger o que no l'hagi pogut comprar a l'Ajuntament?
No, que l'hagi comprat, que me da miedo que algún día alguna barbaridad, porque nunca se sabe, porque lo tiene medio abandonado, me consta. Me consta porque lo conozco muy bien, ¿eh? Y cualquier día empiecen a hacer cosas allí, lo deterioren y de castillo no quede nada. Me da miedo, lo siento mucho. Hubiera deseado sinceramente que el ayuntamiento se hubiera endeudado hasta las orejas y hubiera adquirido el castell de Plaza.
En Santiago és càntabre de naixement.
Càntabre, sí.
Però és més lloretenc, que algú que hagi...
Sí, jo quiero mucho a Lloret. Incluso voy a, no lo digo aquí hoy, pero voy a poner a la mesa de turismo ciertas cosas, porque yo creo que Lloret de Mar será lo que todos queramos que sea. Y los que tienen más poder en la población, posiblemente no sea el propio ayuntamiento, sino el empresariado. El empresariado tendría que mojarse un poco más por la población. Y lo lamento mucho porque no nos reunimos nunca. Hay un individualismo feroz, el contacto humano entre el empresario casi ha desaparecido, y Lloret de Mar necesita una mano más que firme y económica para que Lloret mejore. Y hay muchas cosas a mejorar. Yo podría decir centenares de cosas de Lloret que tenían que aparecer, desaparecer y mejorar. Yo, en fin, me siento muy lloretense. Y a mí, yo quiero mencionar solo una cosa que a lo mejor no tienes en el... Porque se ha hablado muchos días, ayer estuvimos hablando incluso de la economía sumergida y de las viviendas turísticas, y yo quiero decir una cosa. Vamos a ver. Mira.
Tiene cuatro minutos.
Aquí hay un documento de Turismo de Cataluña. Es oficial, por lo tanto está aquí. Es del año 1996. Ya en aquella fecha, Turismo de Cataluña decía que habitaches de uso turístico, está aquí, había 387.000 y había 1.600.000 plazas, ya en el año 96. ¿Cómo es posible que desde hace 20 años existe este problema tan terrible de la economía sumergida y nuestros responsables políticos no se hayan movido para solucionarlo? Tanto es así que Convergencia tenía, todos lo sabemos, la Consellería de Turismo, la hizo desaparecer, se la pasó a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, el tema de las viviendas, como no podía solucionarlo, se lo pasó a Habitatge. Habitatge, como no lo podía solucionar, se lo pasó a los ayuntamientos. Y hoy día tenemos la mayor lacra en turismo de todo el país, es la economía sumergida de viviendas turísticas, que las hay a patadas por todos los sitios. Y no hay nadie que quiera solucionarlo. Ahí tienes un documento oficial que dice que 1.600.000 plazas en Cataluña. O sea, que no me digan que habiendo un problema tan grave como este no hayas sido capaz de solucionarlo.
I, evidentment, fan la competència als hotelers.
Evidentment.
No paguen, claro, cap mena d'impost.
Yo no digo que haya algún hotelero que también que tenga viviendas turísticas, pero no es la mayoría.
No,
eso no es la mayoría. No. Hay unos cuantos que tienen, pero yo entiendo claramente. Yo no estoy en contra de las viviendas turísticas, ni mucho menos. Lo que sí pedía, porque ya yo he formado parte de un grupo que ya en Madrid no intentó negociar, que la ley de arrendamientos urbanos tiene que estar de acuerdo con las normativas de viviendas turísticas. No pueden ir en contra, porque cualquier persona puede arrendar su vivienda. La ley de arrendamientos urbanos lo permite. Pero es que la ley de arrendamientos urbanos y las normativas de viviendas turísticas tendrían que ir a la par. Para que no hubiera ninguna pega, però és que no se mueve nadie.
No, el que puc dir és que des que conec el Santiago, que aquesta lluita la està a la porta. Vull dir, això que ho està dient ara, ho deia fa 20 anys enrere igual.
Sí, hace 20 anys lo decía. Perdona, yo lo digo ya que estamos aquí, es que igual que el tema de municipios turísticos, vamos a ver, ayer yo lo repetí, sí. Aquí tenéis la documentación, es que yo, perdona, hay cosas que no... No, a cierto entender.
L'audiència ha de saber que Santiago Contañón ve amb una cartera, i plena de documents.
Plena de papers.
No, que tengo que ir a la ferretería y llevo más cosas dentro, no pienso. Vamos a ver.
Un minuto, Santiago.
Sí, no. Lloret de Mar se ha unido a 8 municipios turísticos pidiendo mejor financiación de... Bueno, Lloret de Mar oficialmente no es municipio turístico. No lo es. No, por tanto, no cobra del Estado nada como municipio turístico. Pero sin embargo, se ha unido a otros municipios, como son Calvià, que cobra 1.000.000 euros al año, Salou, que cobra 400.000 euros al año, y esos sí son municipios turísticos. ¿Por qué Lloret no es municipio turístico? Porque hay una ley que lo impide, que es el artículo 125 de la Ley de Haciendas Locales del año 2002, y yo pedí al Senado que se modificara ese artículo, el Senado lo aprobó por mayoría absoluta, pero ha quedado tirado en un cajón. Y nadie ha reclamado al Partido Popular que a ver por qué, ahora gobernando ellos, no sacan de aquel documento que ellos mismos presentaron y se aprobó para que los municipios turísticos sean los que tienen que ser.
Cogemos el guante para cuando venga el alcalde de Lloret en la tertúlia, ¿de acuerdo?
Pues venga.
Frederic Guic, gracias por ser aquí amb nosaltres. Gràcies. Santiago Tañón i Joe Ramírez, avui desconegut perquè gairebé no ha parlat. Gràcies, fins a la pròxima. Adéu-siau.
No, 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 no.